Són les 11, el 14 de gener li queda una hora i el Catalunya Nit també. Només o encara li queda una hora, això depèn de com es miri. En qualsevol cas, hi hem treballat molt perquè sigui profitosa.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Donald Trump té molta gent pendent de com serà el seu nou govern abans fins i tot de jurar el càrrec dilluns que ve. I segurament dos dels llocs on més s'hi estan fixant, i amb un cert amor, és a Panamà i a Groenlàndia. El president electe ha amenaçat de prendre el control tant del canal de Panamà com de Groenlàndia, de tota l'illa. Va assegurar que no descartava fins i tot fer-ho amb l'ús de la força. Per què li interessen el canal i l'illa, que ara depèn de Dinamarca? De seguida ho intentem de respondre i entrevistarem també Ramon Larramendi, un explorador polar que viu una bona part de l'any a Groenlàndia. I avui ens toca visita de la nostra biòloga Anna Ramon. Ja sabeu que a ella li plantegem qüestions d'actualitat i que trasllada al món de la natura. Doncs bé, avui li preguntem: al regne animal també hi ha agents infiltrats? I ja sabeu que les seves respostes sempre valen la pena. I com sempre tenim també una mena d'oient infiltrat aquí a l'estudi. En aquest cas, la seva identitat, però, és secreta, només quedarà revelada abans de la mitjanit. Per tant, no hi ha gran misteri. És el nostre oient misteriós, una persona que segurament ara està llegint molt bé tot el que està passant en aquest informatiu, però, com deia, el misteri quedarà superat abans de la mitjanit. Tenim moltes ganes de conversar-hi. Som-hi, que ens queden 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I per començar, l'última hora del dia, un servei públic express en 5 minuts al dia del tot amb el nostre sotseditor. Sergi Molera, bona nit.
Què tal? Bona nit.
Comencem amb una informació que hem conegut fa poca estona. El president dels Estats Units, Joe Biden, ha ordenat retirar Cuba de la llista de països que promouen el terrorisme.
L'expresident i futur inquilí de la Casa Blanca, Donald Trump, va col·locar Cuba en aquest llistat, cosa que va comportar un seguit de severes sancions econòmiques. Trump pot intentar reactivar les sancions un cop agafi la presidència, però a curt termini això pot donar a Cuba un petit marge de maniobra mentre lluita contra una paralitzant crisi econòmica. En paral·lel, el president cubà, Miguel Díaz-Canel, ha anunciat l'alliberament de 553 presoners gràcies a la mediació del Vaticà.
I s'activa el traspàs de Rodalies. El govern ha iniciat els tràmits per assumir la gestió del tram de la R1, la línia del Maresme, entre Bifurcació Sagrera i Maçanet-Massanes.
El primer pas és que el govern espanyol exclogui el tram del catàleg de la xarxa ferroviària d'interès general, perquè el servei de Rodalies no ha de conviure amb el de regionals o llarga distància, ni amb els trens de mercaderies. Això permetrà al Consell de Ministres resoldre el traspàs d'aquest tram a favor de la Generalitat, tal com ha explicat la consellera Sílvia Paneque.
És el primer pas, però és un primer pas important que ve donar compliment als acords i, sobretot, que té com a objectiu final tenir un sistema de rodalies. No només que contribueixi a la descarbonització de la mobilitat, sinó tenir el sistema de rodalies que Catalunya necessita i mereix, on els trens surtin puntuals cada dia.
El traspàs és part dels acords signats amb Esquerra i així el govern intenta que els republicans i els comuns negociïn els pressupostos. Oriol Junqueras, però, insisteix que falta complir amb el finançament.
El PSOE ignora les pressions de Junts i rebutjarà tramitar la qüestió de confiança de Pedro Sánchez que demana Carles Puigdemont.
La mesa del Congrés es reuneix demà passat i els socialistes hi votaran en contra. Això pot tensar encara més la relació entre tots dos partits i Junts adverteix que la decisió pot tenir conseqüències irreversibles.
La Generalitat assumirà el procés de selecció de 218 funcionaris municipals per a Catalunya.
Tenir-los és una llarga reivindicació de pobles petits i no tan petits que denuncien des de fa temps paràlisi administrativa per la falta de secretaris interventors. Al Catalunya Nit hem parlat de la figura dels secretaris d'ajuntaments i el primer que hem fet és plantejar-nos quina és la seva feina. Ens l'ha explicada Joan Anton Font, secretari municipal de l'Ajuntament de Tarragona.
Hi ha una part que és la que fan els polítics, els càrrecs electes, que decideixen estratègies polítiques, etc. Hi ha una part que és més administrativa, que més o menys busca el camí com fer-ho i que aquest camí sigui jurídicament correcte. Doncs bé, els secretaris, o interventors o tresorers, perquè són tres, bàsicament són els màxims responsables de cada administració, que les decisions dels càrrecs electes, que les decisions polítiques, vagin pel camí jurídic correcte, o sigui que s'adequin a la norma.
També hem parlat amb Cristian Cima de Villa, secretari municipal de l'Ajuntament d'Aitona, al Baix Segre, i president del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de Lleida. A ell li hem plantejat si amb aquestes noves places, 218, n'hi haurà prou per intentar resoldre la situació, la manca de secretaris als ajuntaments del país.
Crec que sí. Hi havia molta problemàtica amb els processos selectius que es feien des de Madrid, doncs perquè es feien només en castellà, t'havies de desplaçar forçosament a Madrid. El fet d'aproximar-ho, doncs crec que serà positiu, sens dubte.
El preu de la llum marcarà demà el nivell més alt d'aquest any.
El preu al mercat majorista s'incrementarà més d'un 2% en un sol dia i se situarà a prop dels 141 euros el megawatt hora. Com sempre diem en aquests casos, agafeu el boli i un paper. L'hora més cara serà de les 8 del matí a les 9 del matí, quan el preu s'enfilarà fins als 225 euros i la més barata serà entre les 2 i les 3 del migdia. Des de fa 2 anys, en plena crisi energètica per la guerra d'Ucraïna, no s'arribava a un pic de preu horari tan alt. Què està passant? Doncs la pujada es produeix en plena onada de fred a Espanya, cosa que ha disparat la demanda, i a més les condicions meteorològiques estan provocant que baixi el pes de les energies renovables en l'anomenat mix energètic.
I els distribuïdors de butà, per la seva banda, amenacen amb una vaga indefinida a partir del mes de febrer.
Segons el sector, el repartiment a domicili no és sostenible en les condicions que fixa el Ministeri i denuncien que no es pot mantenir el servei, que reconeixen que és un servei essencial de caràcter local. La Federació de Distribuïdors ha convocat una assemblea extraordinària per al mes que ve, on decidiran si inicien l'aturada, que consideren una mesura extrema però necessària davant tota aquesta situació. L'esborrany que ha preparat el govern espanyol preveu un increment de 30 cèntims per bombona del preu que cobren els distribuïdors, que reclamen una actualització del preu d'1,80 euros més per bombona.
I una recerca, atenció, ha documentat la creació de 17 prostíbuls a Tremp i 4 a la Pobla de Segur, al Pallars Jussà, en l'època de construcció de les centrals hidroelèctriques.
Sí, l'estudi demostra que ara fa uns 100 anys aquest fet va marcar, i molt, el territori, com ens explica el nostre corresponsal al Pallars Jussà, Pau Rovira.
Amb l'arribada de l'empresa La Canadenca el 1911, Tremp, que tenia 2.500 persones, va rebre 4.000 treballadors. La historiadora Joana Franc, autora de l'estudi, destaca que el més rellevant de la recerca ha estat veure que la prostitució estava regulada. N'hi havia de tres tipus.
Les cases tolerades, que eren els prostíbuls legalitzats. Després trobem cases clandestines que no passaven cap tipus de reglamentació, és a dir, que no estaven ni tenien registre, ni tenien les noies amb les cartilles sanitàries, ni estaven sotmeses a la inspecció obligada de salut que havien de tenir les noies. I després trobem els cafès cantants, que eren el calaix desastre de tots els edificis. Perquè les prostitutes, si una cosa no podien fer, era passejar-se pel poble.
La premsa de l'època registra que a Tremp hi havia tants prostíbuls que era una ciutat, deien, dominada pel pecat i la gresca.
Quan arriba la canadenca es dispara i el 1913 és quan posen el crit al cel de l'existència d'ans prostíbuls i el que la premsa de l'època diu que Tremp està dominada per los amigos de la jarana.
L'estudi també revela que molts dels treballadors de la canadenca van marxar després de la finalització de les obres, però els prostíbuls van continuar funcionant fins i tot amb un gran nombre de treballadores.
I ara els esports amb David Ubach. Bona nit, David.
Bona nit.
Joan Laporta ha comparegut en roda de premsa durant gairebé dues hores per donar explicacions sobre l'afer de les inscripcions de Dani Olmo i Pau Víctor.
Sí, us ho mirarem de resumir tot en menys de dos minuts. Ja ho reduirem, perquè déu-n'hi-do aquesta compareixença de Laporta.
A poc a poc, per on comencem?
Sí, doncs d'entrada, el to general és que ha descartat Laporta l'autocrítica en aquest afer i també en altres aspectes al voltant de l'economia del club, en com s'està gestionant el Barça. Un Laporta que ha defensat la seva gestió, doncs, al capdavant del club, i ha negat que la imatge del Barça hagi quedat malmesa arran d'aquest afer del cas Dani Olmo i Pau Víctor.
Res del que ha passat ens ha sorprès. De fet, si repasses la història del Barça, veus que ja ens podíem esperar que hi haurien aquestes reaccions.
En aquest sentit, doncs, el president del Barça ha aclarit que són dues les empreses de Qatar i de Dubai a les quals han venut els drets d'explotació de 475 seients VIP del nou estadi, però sense especificar-ne els noms, adduint un acord de confidencialitat. Els ingressos que n'obtingui el Barça d'aquesta concessió de les seients VIP doncs són el que ha permès activar la inscripció de Dani Olmo i de Pau Víctor juntament amb la concessió de la cautelar per part del Consell Superior d'Esports. Doncs bé, dit això, Laporta també ha criticat el paper de l'oposició en tot aquest afer.
Han perdut una oportunitat d'or per demostrar que estimen el Barça. S'han posat al cantó dels organismes que ens han intentat perjudicar, que ens han desestabilitzat. És que algú es pensa que el president del Barça hauria dimitit per una decisió de la Liga o la Federació?
I Laporta, que també ha afegit que han recuperat l'economia de l'entitat, tornant, tal com ha subratllat sobretot a la norma aquesta de l'1x1 per poder fitxar ja amb tota normalitat a partir d'aquest mercat d'hivern. I tot això ha reiterat Laporta sense que la butxaca dels socis se n'hagi vist afectada.
I demà que el Barça disputa la seva eliminatòria dels vuitens de final de la Copa a casa davant del Betis.
Una eliminatòria a partit únic, com les precedents, i tot plegat que arribarà després de la final de la Supercopa de diumenge passat. Hansi Flick, a tot això, doncs, ha admès els seus dubtes a l'hora d'alinear Stensna o bé Iñaki Peña a la porteria.
To be honest, it changed a lot.
Si he de ser sincer, per a mi això va canviar molt, perquè vam poder veure en joc Stensne i el rendiment de Tech va ser molt bo. Peña estava sota pressió quan va sortir i la primera jugada va ser un gol i va mostrar força, va mostrar serenor, i això també és una part positiva del que he vist.
This is the good thing.
El Barça-Betis, com sempre, amb transmissió a la TTT de Catalunya Ràdio, i serà el primer partit que es perdi el defensa Íñigo Martínez. Es va lesionar a la final de la Supercopa i el central blaugrana, això ho hem conegut avui també, s'estarà de baixa unes 4 setmanes, un cop que s'ha confirmat que té un trencament muscular al bíceps femoral de la cuixa dreta.
Molt bé, per ser dimarts tenim moltes notícies esportives. Ens han deixat titulars com vols que vulguis tu destacar a partir d'ara.
Doncs, per exemple, va un marcador. Els vuitens de la Copa de Futbol han arrencat aquest mateix dimarts amb l'Ourense 0, València 2. Per tant, l'Ourense, un dels equips de primera federació d'inferior categoria que quedaven vius, ja eliminat. I destaquem també que l'Espanyol s'ha anunciat el primer reforç al mercat d'hivern, el del davanter cordobès Roberto Fernández, que arriba cedit per l'Sporting de Braga portuguès fins al final de la temporada. I un últim punt de ciclisme. Jonas Vingegaard ha anunciat que participarà a la propera edició de la Volta Ciclista a Catalunya, que es farà l'última setmana de març, del 24 al 30. Recordem que el danès és doble avançador del Tour de França, els anys 2022 i 2023.
Sí, això li dona molt d'interès a la Volta Ciclista.
També serà Roglic, a més. Per tant, dos dels quatre principals ciclistes, l'anomenat Big Four del ciclisme, doncs dos seran a la Volta, d'aquí a dos mesos i mig.
Perfecte, doncs ho anirem seguint també. Moltes gràcies, David. Fins demà.
Fins demà, a vosaltres.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat
55.359 55359 de la sèrie 38.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Ja m'entens.
La setmana que celebrem els Premis Gaudí, el Ja m'entens obre al Multicines LGTBIQ+, amb una sessió on l'actor Pep Anton Muñoz mostra el seu vessant més personal.
Aquest primer amor era un home. Per tant, jo amb 18 anys vaig assumir plenament la meva condició d'homosexual en uns moments en què això estava absolutament interdit, no?
Descobrim la figura del cineasta Eloi de la Iglesia i les novetats més destacades de sèries i pel·lícules queer per aquest 2025.
Ja m'entens, amb David Ávila. El podcast LGTBIQ+, a l'API web de Cat Ràdio. I també disponible a la plataforma 3Cat.
A Catalunya Ràdio... Postdates.
Els grills repiquen i un nou matí s'enlaira. L'estiu comença. De Vora l'Esfinx, obra poètica, 1981-2021, d'Antoni Prats.
Postdates, la institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
És de nit quan s'escolta més endins, però per què?
Perquè la nit és com més vestit. Sí, 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 sí.
És de nit quan arriben preguntes xoc.
Hola, vol dir que els funcionaris a aquestes hores estan escoltant la ràdio?
És de nit, i de 12 a 2, quan s'escolta la nit dels ignorants 3.0, de diumenge a dijous i amb Xavier Solà.
Visca la ràdio, visca.
Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Som 3Cat.
Catalunya nit. Amb Manel Elias.
Passen gairebé 2 minuts d'un quart de 12. La setmana passada, el president electe dels Estats Units, Donald Trump, va fer públiques les seves pretensions expansionistes que apuntaven en diverses direccions, cap al Canadà per convertir-lo en l'estat número 51 dels Estats Units d'Amèrica, cap a Panamà, assegurant que el canal hauria de tornar a ser propietat nord-americana, i cap a Groenlàndia, de qui va dir que els Estats Units necessiten aquesta gran illa per raons econòmiques i de seguretat, i fins i tot va arribar a dir que no podia descartar l'ús de la força per aconseguir els seus objectius. Per què vol Trump Panamà o el canal o Groenlàndia? Per què? Doncs comencem pel canal. Li hem preguntat que ens en faci un informe a l'Albert Manyà.
Quan es va construir?
Després dels intents fallits d'espanyols i francesos de fer un canal, van ser els americans els que van assumir-ne la construcció a principis del segle XX. Van donar suport militar a la independència de Panamà i això els va garantir poder fer les obres. Van canviar el projecte, van millorar les condicions sanitàries que havien provocat la mort de milers de treballadors i el 1914, 45 anys més tard que el de Suez, s'inaugura. Els Estats Units en seran els més beneficiats, tant en l'àmbit econòmic com militar, durant més de 80 anys. De fet, avui en dia els vaixells nord-americans tenen prioritat a l'hora de travessar-lo.
Amb quina funció es va fer?
Inicialment, el fet d'unir l'oceà Pacífic i l'Atlàntic sense passar per l'estret de Magallanes millorava el transport marítim, però sobretot la seguretat dels Estats Units, ja que els permetia moure tropes i vaixells d'una costa a l'altra ràpidament. Els portaavions actuals no podrien fer servir aquesta via. En tot cas, l'objectiu prioritari del president Theodore Roosevelt era facilitar el transport de mercaderies de forma ràpida i barata, com així s'ha consolidat després a nivell planetari.
Com ha evolucionat al llarg d'aquests 110 anys d'història?
El 1934 es creia que la capacitat màxima del canal era de 80 milions de tones l'any. Ara s'han superat els 423 milions de tones. Si abans era trànsit entre les dues costes, avui les dues principals rutes són entre la costa est dels Estats Units i l'extrem orient i entre Europa i la costa oest dels Estats Units i el Canadà. El govern panameny va fer una ampliació a principis de segle, inaugurada el 2016. El canal genera uns ingressos per a Panamà d'uns 5.000 milions d'euros, prop del 8% del PIB. Ara bé, els tres jocs de rescloses i dos llacs artificials tenen una amenaça, el canvi climàtic. Amb la desforestació i l'actual sequera, els llacs no donen l'abast a omplir les rescloses i, per tant, el 2024 s'ha reduït la navegació.
Trump ara l'ha reclamat, però de qui és?
Originalment va ser dels Estats Units, com hem dit, que van pagar 10 milions de dòlars en el tractat de Hai-Bunau-Varilla per a una concessió perpètua. A mitjan del segle passat, els panamenys comencen a denunciar els privilegis dels americans que vivien en una franja de 8 quilòmetres a banda i banda del canal, a la pràctica territori nord-americà, i comencen també a reclamar la sobirania de la infraestructura. Washington pren consciència del problema i enceta unes negociacions llargues que desembocaran el 1977 en l'acord Torrijos-Carter, firmat entre els dos presidents. Aquests 8 quilòmetres van passar a estar sotmesos a la legislació panamenya llavors mateix, i el canal navegable es va entregar a Panamà el 31 de desembre del 99.
Groenlàndia és aquesta gran illa, de fet la més gran del món, entremig de les costes del nord d'Europa i les costes de les illes àrtiques del Canadà. Pertany a Dinamarca, té una gran autonomia i cap intenció, creiem, d'acabar en mans americanes. Però què en sabem de Groenlàndia i del que hi està passant ara i del que en pensen allà? Doncs nosaltres molt poca cosa, però el nostre següent convidat, molta. És en Ramon Larramendi, explorador polar. Bona nit, buenas noches, Ramon.
Hola, bona nit, buenas noches. Encantado de estar con vosotros.
Nosotros contentísimos de tenerte en directo aquí en el Cataluña Nit. Oye, ¿por qué crees que Donald Trump insiste tanto en Groenlandia? ¿Qué le interesa?
Bueno, hay varias razones, pero por supuesto hay una principal e inmediata, que es pues los enormes depósitos de tierras raras que se encuentran en Groenlandia y que todavía no son explotadas, no han sido explotadas, pero que bueno, que se van a explotar en breve y que obviamente para toda la transición energética, incluso para la defensa, para todos los elementos militares, misiles y un montón de diversos aspectos militares son necesarias y son totalmente prioritarias, ¿no? Entonces, Trump lo ha verbalizado y de un modo tan, vamos a decir, chulesco y poco diplomático y amenazante incluso, pero pues Estados Unidos en 2019 Trump ya hizo esa oferta de comprar Groenlandia y con la administración de Biden también han estado, no de un modo tan publicitado, pero intentando pues avanzar y presionar para realmente que el control de las tierras de Groenlandia no se fueran a manos chinas, sino que permanecieran en manos americanas, ¿no?
Tú vives entre Madrid y Groenlandia, creo que ahora te pillamos en Madrid, ¿verdad?
Ahora estoy en Madrid, exactamente. Bueno, yo llevo yendo a Groenlandia desde hace 40 años. Fui la primera vez, participé en una expedición para cruzar con esquís el interior de Groenlandia. Y bueno, pues luego prácticamente pues he vivido muchos años en Groenlandia, algunas veces seguido todo el tiempo, y desde hace cerca de 30 años pues tengo una empresa en Groenlandia de logística y de turismo, y tengo mi casa en Groenlandia, y bueno, pues paso un número variable de meses al año. El año pasado estuve 5 meses y medio en Groenlandia, y cada año pues más o menos 4, 5, 3, 6, pero bueno, llevo eso muchos años y conozco bien lo que ocurre ahí.
Claro, ahora, luego te preguntaré un poco por tus expediciones, pero de esto quería hablar. ¿Qué te llega desde allí? ¿Cómo se recibe en Groenlandia esta especie de no sé si llamar amenaza, o sí, podemos decir amenaza, de Donald Trump?
Bueno, la verdad es que está el país, pues podrás imaginarte que está totalmente revolucionado, ¿no? Obviamente no se habrá de otra cosa, y Y bueno, digamos que es un punto de inflexión en la historia de Groenlandia, no porque quieran ser americanos, que como tal no quieren ser americanos. Groenlandia pues realmente busca la independencia, es lo que lleva muchos años buscándola, y su objetivo es encontrar la independencia. La verdad es que es un país pequeño, tiene 56.000 habitantes, una superficie absolutamente gigantesca de país, y pues ahora depende de Dinamarca, no solo un poco políticamente, sino que económicamente el 50% del Producto Interior Bruto pues lo da Dinamarca en, digamos, en dinero efectivo para realmente mantener el país moviéndose, ¿no? Entonces, pues eso, hay una gran incertidumbre y una parte de miedo, por supuesto, ¿no? Obviamente el tono amenazante pues ha despertado el miedo. Los políticos por ahí pues han mantenido como mucho la calma, no han entrado realmente a valorar las amenazas o no las han tomado en serio, y han mantenido un tono muy 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 bajo, pero realmente hay dos factores que hacen que la propuesta de Trump, o sea, por supuesto, no de comprar ni de anexionarse, sino simplemente de pasar ligeramente la influencia de Dinamarca a Estados Unidos, dentro de un estado asociado, que es evidentemente lo que están valorando, ¿no? La creación de un estado asociado a Estados Unidos, ¿no? Pues que no es totalmente descabellado, ¿no? Porque hay dos factores. Obviamente, Groenlandia, pues el tema de la descolonización y, digamos, de acabar el proceso colonial danés es un tema muy sensible, que realmente pues lleva muchos años, hay una enorme sensibilidad. Ha habido en los últimos años un gran escándalo, porque ha salido pues un escándalo de las esterilizaciones forzosas en los años 50 y 60 de potencialmente miles de mujeres groenlandesas sin su consentimiento en hospitales daneses, que realmente hay un ambiente bastante caldeado, diríamos, ¿no? Sí. Y hay un ambiente de descolonización y de final de la descolonización. Entonces, que un poco es lo que está utilizando, aprovechando Trump, ¿no? Es decir, qué malos son los daneses, veniros con nosotros, ¿no? Y realmente este es el mensaje que está calando y por donde, para mi sorpresa, he de confesarlo, está teniendo cierto pequeño éxito entre una parte de la población, digamos, ¿no? De que le parece una propuesta, bueno, que puede ser como considerada, ¿no? Por supuesto, no para ser incorporado al Estado 52 ni nada, sino simplemente para pasar la influencia de Dinamarca a Estados Unidos y presumiblemente conseguir un mejor acuerdo general, ¿no? Que permita pues es una mayor riqueza para el país y acabar con este proceso final de la descolonización, ¿no? Entonces te digo, parece una cosa como descabellada, pero bueno, ojo, puede haber algún tipo de acuerdos. Por supuesto, va a ser una cosa intermedia. La clase política lo deja muy claro, es decir, nosotros queremos la independencia, pero estamos abiertos a colaboración con Estados Unidos y a cambiar esa colaboración, ¿no? Lo que pasa es que en un país tan pequeño, pues obviamente ser totalmente independiente es un poco utópico, porque realmente dependes completamente, ¿no?, del exterior para todo. Pero bueno, está por ser visto y hay una gran, realmente ahora mismo una verdadera polarización, ¿no?, entre los detractores radicales, digamos, y bueno, gente que, bueno, vamos a explorarlo, o sea, no tan negativo como podría parecer, ¿no?
Estados Unidos tiene ahí una base aérea, ¿verdad?
Bueno, hay que tener en cuenta que Estados Unidos tiene mucha presencia en Groenlandia y ha tenido siempre mucha presencia en Groenlandia. Es decir, que tampoco a la gente les suena totalmente ajeno, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los alemanes invadieron Dinamarca, Estados Unidos se ocupó de Groenlandia y la gestionó durante 5 años. Después de estos, que fue un poco cuando Groenlandia, digamos que empezó a abrir al mundo, porque hasta entonces había estado muy, muy cerrada. Dinamarca la había tenido un enorme proteccionismo y la había tenido prácticamente cerrada al exterior, y de hecho era difícil ir a Groenlandia anteriormente, incluso para investigadores y para todo, era muy difícil, estaba totalmente aislada del mundo exterior, y fue con la Segunda Guerra Mundial entre los americanos cuando se comienza esta apertura. obviamente al final de la guerra los americanos ya conocen el valor estratégico de Groenlandia, que ya desde el siglo XIX lo tenían claro, y no solamente en 1868 que propusieron de comprar Groenlandia, sino que luego a lo largo de los años siempre ha sido como un pequeño rumor de que Groenlandia debiera estar en manos americanas, de que debiera tener eso antes de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial se propone comprar Groenlandia por segunda vez, de hecho, es decir, que la idea no es ni mucho menos nueva, y se montan estas
100 millones
bases
de dólares, ¿no? Ofrecían, creo que era.
Efectivamente, 100 millones de dólares, y luego se montan otras, se montan tres bases militares en los años 50, tres bases militares americanas, más las estaciones de alerta temprana, ¿no? También con un escándalo, porque hay un escándalo en que el presidente de Dinamarca, digamos, autoriza que tengan misiles nucleares ofensivos, pero oficialmente, supuestamente, Dinamarca no lo había autorizado, ¿no? Era solo bases militares, pero no estaba como claro, ¿no? De hecho, se encontró la documentación como 30 años después, dejando claro que, por supuesto, que estaba autorizado para que pudieran utilizarse las bases para todo, ¿no? Y en la Guerra Fría ha habido una presencia militar extraordinaria americana, y ha habido proyectos absolutamente increíbles, como es el un famoso proyecto, ¿no? Está la base de Thule, luego está la base de Kangerlussuaq, la base de Narsarsuaq en el sur, que es la zona en la que yo estoy, y luego en la capa de hielo había dos estaciones de alerta temprana de radar también muy importantes. Y luego llegó a haber un proyecto bastante increíble de la Guerra Fría en la capa de hielo, de excavar ciudades dentro de la... El proyecto Iceworm, de excavar ciudades dentro de la capa de hielo y esconder ahí los misiles, ¿no? Que se hizo una primera ciudad bajo el hielo, es llamado Camp Century, y que luego, bueno, se abandonó ese proyecto porque el proyecto era construir casi 40 ciudades, 40 silos con armas nucleares escondidos para todos los radares en la capa de hielo, ¿no? Pero bueno, esto quiere decir que realmente ha habido una presencia impresionante americana, que la gente está acostumbrada porque muchísima gente trabaja en las bases militares, en la base de Thule, Pitufik ahora mismo, de cerca de 1.000 personas, 900, creo que hay en estos momentos, hay 100, no llega a 100 militares ahora mismo, y el resto son civiles, y la mayoría son groenlandeses, ¿no? Que trabajan ahí un año, se gana un buen sueldo, tiene muchísima gente que ha trabajado en la base militar, que es una cosa muy... interiorizada, digamos, esta presencia o contacto militar americano, ¿no?
Pues veremos cómo terminan estas amenazas de Trump. Quería preguntarte, ¿qué te llevó a ti a Groenlandia? ¿Qué es lo que te enamoró y hacer tantas expediciones allí?
Bueno, a mí yo fui, pues yo soy un apasionado de la naturaleza, y hace ya los años 80, pues Groenlandia, vamos... digamos que ni existía, ahora tampoco existe, así de la psique un poco colectiva, pero bueno, me pareció un sitio fascinante, pues llegué por un libro, leí una cosa, me pareció un sitio absolutamente increíble, fascinante, misterioso, y bueno, me apasionaba la montaña, el alpinismo y el espíritu un poco de exploración, y entonces, pues bueno, organicé con 20 años, organicé una expedición en la cual íbamos a realizar una primera travesía española de la capa de hielo de Groenlandia con esquís, ¿no? Entonces, bueno, pues lo hicimos, conseguimos cruzar la capa de hielo de Groenlandia con esquís, y bueno, pues al acabar este viaje conocí a un danés ahí muy simpático y me invitó que fuera un pueblo de Groenlandia. Me dijo, has estado aquí en la capa de hielo, esto está muy bien, pero no te has enterado de nada, básicamente. ¿Por qué no te vienes a un pueblo? Yo te invito y te piensas aquí un par de meses y te enteras de qué es esta vida groenlandesa, que es otro mundo, ¿no? Y así en el año 87 pues fui a un pequeño pueblo y pasé tres meses, y fue como un poco me enamoré no solamente de la idea de la exploración, sino bueno, de la gente, de la vida tradicional y de todo un universo, ¿no? Que es Groenlandia y los groenlandeses, por supuesto, ¿no?
He leído que llegaste a crear tu propio trineo, ¿no? Un trineo eólico, ¿qué es eso?
Efectivamente, bueno, yo después de esta estancia en el comienzo hice una gran expedición después, el año 90 y 93, la expedición circumpolar, en la cual recorrí en trineo de perros y kayak 14.000 kilómetros por todo el Ártico, ¿no? Estuve un año y medio viviendo en Groenlandia, y estuve tres años totalmente en el Ártico, aprendí todo el idioma inuit, yo hablo fluidamente el idioma inuit, y estuve viviendo siempre en pequeñas poblaciones, digamos que me impregné total y absoluta y radicalmente en el mundo, la filosofía y el conocimiento de viajar y de todo, ¿no? Estuve tres años continuados Y después de este gigantesco viaje, que es donde yo realmente aprendí un poco todo sobre Groenlandia y sobre el resto del Ártico, no solamente sobre Groenlandia, pues bueno, tuve la idea de construir un enigma de la exploración polar, que era el construir el primer barco de vela para navegar por la superficie del hielo, que es una idea antigua desde el siglo XIX, pero que no había sido resuelta, ¿no? Entonces, bueno, pues con el conocimiento inuit y utilizando pues cometas y una parte de tecnología, fusionando tradición e innovación, pues realmente construido ese trineo de viento, que es el primer y único sistema en el mundo capaz de navegar por la superficie del hielo, totalmente cero emisiones, y recorrer miles de kilómetros en autonomía, ¿no? Entonces, con este vehículo, pues he hecho un montón de expediciones, he cruzado el casquete polar de Groenlandia, pues creo que ya voy por la 12ª vez en todos los sentidos, también varias veces el continente antártico, y bueno, y este vehículo pues ahora se está utilizando para realizar investigación científica, cero emisiones, en estas zonas realmente más remotas de Groenlandia y del continente antártico, ¿no?
Conforme vas hablando, me van viniendo muchas preguntas, pero me queda poco tiempo, te haré solo dos, pero de habitantes en Groenlandia, creo que no son muchos, ¿no? Unos 60.000 o algo así.
Sí, ni llega, no llegan.
No llega a 60.000. ¿Cómo es el lenguaje inuit que decías ahora que hablas perfectamente? No sé si es difícil, si no, ¿qué singularidades tiene?
Perfectamente no lo hablo, lo hablo, pero no perfectamente.
Bueno, hablarlo ya me parece muy bien. Muy potente.
Es un idioma aglutinante, de hecho, entonces, eso que tiene una estructura como totalmente diferente, es un propio tronco de idiomas, se llama esquimo-aleutiano, que sería como el indoeuropeo, es un tronco de idiomas y está el esquimo-aleutiano, es decir, no se parecen nada, no tienen absolutamente nada que ver, y es el idioma que se habla en todo el Ártico, porque los actuales habitantes de Groenlandia proceden del estrecho de Bering, donde migraron hace solo 1000 años, ¿no? Entonces se han separado. Hace solo 1000 años migraron por todo el norte de Alaska, todo el norte de Canadá y toda Groenlandia, de modo que son mutuamente inteligibles el idioma, ¿no? Es completamente, y es eso, es un idioma aglutinante, no se parece en nada a nuestra estructura de idioma, y obviamente pues fácil no es, pero todo es una cuestión de proponértelo.
Claro que sí, y luego también para terminar, ya has dicho antes que habías montado tu propia empresa allí, es Tierras Polares, que es también agencia de viajes. No sé si hay mucho interés para visitar una zona de clima tan duro, y no sé si que ahora se hable tanto en las noticias puede generar todavía más interés para ir.
Bueno, hay muchas razones que estaban generando interés. Yo fui realmente porque no había interés en Groenlandia. A mí eso es lo que me atrajo a Groenlandia. Luego, evidentemente, pues ya tenía que, digamos, que unir mi pasión con mi trabajo, y es cuando fundé Tierras Polares y una empresa como de logística en Groenlandia, precisamente en el mismo lugar donde están los depósitos de tierras raras. O sea que por eso conozco el tema, porque estoy como a 4 kilómetros del principal depósito de tierras. Prácticamente me tendrían que expropiar a mí si lo empiezan a explotar ese depósito, ¿no? Y este año, independientemente de esto, que por supuesto es una enorme publicidad, porque Groenlandia, pues nadie oye hablar de Groenlandia, y fantástico que sea así, y esto es el mayor conocimiento a nivel mundial de Groenlandia, pero este año se ha abierto un aeropuerto internacional muy importante en la capital, en Nuuk, que por primera vez y totalmente independiente de lo de Trump, iba a unir vuelos de Nueva York con la capital, con Nuuk, ¿no? Y esto va a ocurrir. De hecho, este aeropuerto se ha abierto en el mes de noviembre y los primeros vuelos van a venir en junio, ¿no? Porque Groenlandia siempre ha estado de cara a Europa y no ha tenido realmente comunicación prácticamente ni con Canadá ni con Estados Unidos, ¿no? Entonces parece que todo forma parte de un mismo plan, que realmente no lo es, porque son cosas que vienen por lados totalmente diferentes, pero parece que es un poco el sentimiento que hay en el país, que la era del aislamiento con respecto al mundo se ha acabado y empieza una nueva era que los groenlandeses pues desean que realmente sea un país independiente, como tal, que esté con lo mejor de ambos mundos, de Europa y de Canadá y de Estados Unidos. Está por ver cuál es el desenlace de esta epopeya y de esta saga, que no ha hecho más que empezar, ¿no?
Sí, sí, casualidad o no, ahora que hablabas de los vuelos, aterrizó allí el hijo de Trump. Pero bueno, lo vamos a dejar aquí. Nos ha parecido muy interesante todo lo que nos has contado, así que te lo agradecemos muchísimo, Ramón Larramendi. Muchísimas gracias por atender el Catalunya Nit. Un abrazo.
Encantado, buena nit, un placer. Buena nit.
Aquesta temporada, de 10 a 12, acaba el dia amb el Catalunya Nit. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Ei, oient de Catalunya Ràdio, sóc la Flavita Banana. Escoltar està molt bé, però ha arribat l'hora de passar a l'acció. He deixat una vinyeta a la web del Catalunya Nit. Aquesta ha estat la meva part de la feina. La teva és completar-la. Fes parlar els meus personatges. I si la teva frase m'agrada, atenció al regal, t'enviaré la vinyeta a casa amb el meu art i el teu enginy combinats. Un petó!
Visita la República de la Banana a la web del Catalunya Nit i emporta't un regal únic.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Aquest diumenge, el 30 Minuts va desgranar el cas dels quatre agents de la Policia Nacional infiltrats que havia descobert la directa, un cas que ha sorprès a molta gent per la facilitat amb la qual hi ha persones que poden canviar la vida i també la identitat sense aixecar gaires sospites, com a mínim al principi. I avui aquí tenim l'Anna Ramon, la nostra comunicadora científica, amb qui sempre parlem de natura, per tant, de lligar aquesta introducció amb el que ens parlarà ella. Bona nit, Anna.
Bona nit, Manel.
Ja saps què et preguntaré, no?
Vinga, va,
a veure. Si quan parlem d'infiltrats també podríem posar-hi exemples de vida animal i vegetal.
Bueno, jo sempre miro de tenir respostes a aquestes preguntes i en aquest cas et respondré que sí. Evidentment, doncs canviarem aquesta paraula, no? Sí. I potser els que ens escoltin, que siguin experts, diguin apel·li, però bueno, ja m'entendreu.
Sí.
És una excusa boníssima per parlar dels infiltrats que més disgustos ens porten a tots els nivells, que són aquelles espècies que arriben d'altres punts del planeta, normalment com a polissons, amagats, i igual que aquests personatges, no?, que comentaves al principi, doncs s'infiltren a la nostra natura, alguns també a les nostres cases, i potser en lloc de passar informació secreta, el que fan és portar-nos doncs aquests maldecaps o imprevistos que tampoc són menors.
Va, doncs entrem-hi, com feien els periodistes del reportatge, que anaven fent el retrat robot de les persones que es van infiltrar, quins infiltrats tindríem a la natura catalana?
Doncs vinga, va, ho farem igual. Per començar, us presentaria doncs un infiltrat de les terres del nord de Catalunya, de les terres de Girona. En aquest cas tenim un rosegador gegant, que molta gent pot confondre amb una llúdriga, perquè es troba molt a prop dels rius, i el que dèiem, sobretot està a la banda nord, a l'Empordà, perquè ha arribat de França. És el coipú.
Coipú.
El coipú. El coipú es va infiltrar a casa nostra, arribant d'aquest país proper que dèiem, perquè allà doncs, hi ha granges pelleteres en les que aquest animal s'ha escapat en determinats moments, perquè de la seva pell doncs, se'n fa altres productes, i ha arribat a casa nostra. Sembla una rata gegant. Això als experts no els era gaire que ho diguin, però la gent del carrer, doncs, per
sí,
fer-se una idea...
Veig que té uns bons bigotis,
Té uns bons bigotis i recorda una rata gegant. I, doncs, és originari del sud d'Amèrica, concretament de Xile, Argentina, Bolívia, Uruguai, etc. El problema del coipú, no, de la seva infiltració com a animal exòtic, estem parlant d'espècies invasores, no? Per tant, avui parlarem de les invasores com a infiltrades, és que és un gran herbívor i el que fa és menjar-se la vegetació dels rius i també fa uns caus, com que és molt gran, doncs fa uns caus molt grans que destrossen l'ecosistema del riu. I, a més, igual que el senglar, doncs podria arribar a ser un vector de noves malalties.
Doncs mira que el trobo ben simpàtic, amb les imatges que m'he obert ara aquí. Bé, el coipú, ja en tenim un de fitxat. Què més trobaríem?
Doncs a veure, tenim un infiltrat a Girona i ara aniríem a Barcelona. I és que Barcelona té un pol d'entrada d'infiltrats, que és el port. El port de Barcelona és una gran finestra d'entrada d'animals i vegetals que es volen infiltrar a casa nostra. No, pobrets, no tenen aquesta intenció, però arriben amb les mercaderies, amb les aigües de llaç dels vaixells. I un exemple, per exemple, que porto seria el cas d'un insecte, no?, que és un animal ben petit, seria la vespa oriental, per exemple. que va intentar infiltrar-se aquesta.
Perquè... La van enxampar.
Tenim la vespa asiàtica, que aquesta la coneixem, i després hi ha la vespa oriental, que es veu que encara és més voraç, no? Està més afamada que la vespa asiàtica. Què va passar? Doncs que en aquest port de Barcelona, com que ja saben que amb totes aquestes mercaderies entren aquestes espècies, hi ha uns protocols molt estrictes, en aquest cas van detectar aquesta abella, van detectar també el niu, i amb uns protocols que es van seguir per retirar aquest niu i posar totes unes trampes al voltant, doncs van poder destruir el niu a temps de que no sortissin les noves reproductores, i en principi aquestes infiltrades doncs no van poder ni començar el seu idili, diguéssim, català. Tot i això, no tot són històries d'èxit. També al mateix port, el 2020, va haver-hi un intent d'entrada d'una formiga, que es diu la formiga boja.
Vaja.
Sí, es diu boja, ho he buscat perquè és un nom molt cridaner, es diu boja perquè té un moviment molt erràtic, Val? No perquè faci bogeries, sinó perquè quan es mou doncs es veu que té un moviment diferent a les formigues que estem acostumats, i va d'una manera erràtica, per tant sembla que estigui una mica tocada del bolet. Doncs bé, aquesta formiga, que és africana, s'adapta molt bé i el que fa és desplaçar les nostres formigues, i a més doncs també altres països on la tenen doncs provoca moltes molèsties a les llars. Bé, doncs aquesta sí que se la va veure en unes portes o no sé on del port, i es van pensar que la erradicaven del tot, igual que aquesta vespa oriental, però van cantar victòria massa aviat, cosa que passa sovint amb aquestes espècies, i aquest 2024 es va confirmar la presència de formiga boja tant a Montjuïc com al centre de Barcelona, concretament a la plaça de Catalunya.
Veus, es anava fent la boja, però potser és més intel·ligent del que ens pensem. Ens falta alguna infiltració animal cap al sud.
Vinga, doncs aquí també us emporto, seria l'infiltrat de les Terres de l'Ebre. En aquest cas, també parlem d'una història d'infiltrat destapat i controlat, com les del cas que comentaves dels 30 minuts, i seria el cas de la granota toro. Val? No podem obrir ampolles de cava, perquè ja sabem que aquest tema de les espècies invasores doncs sempre és molt difícil, molt, molt difícil de controlar del tot, però sí que en aquest cas, aquesta granota de grans dimensions, que també és originària de Sud-amèrica, parlem també d'una granota que està afectant, o que podria afectar les nostres granotes i peixos locals, se la va trobar aquí, a les Terres de l'Ebre, el 2018, creien que provinent d'aquaris de gent aficionada, val? Que també hi ha gent doncs, que
té aquestes... Descontrola, no?
Que se'ls descontrola i se'ls escapa, o que se'n cansen i, malauradament, doncs, decideixen alliberar-les al medi sense pensar en aquests efectes. Doncs bé, quan es va detectar aquesta granota toro, fins al 2023 es van estar fent uns controls molt estrictes en un perímetre tancat de 6 quilòmetres on més o menys es tenia controlat aquesta població incipient, i a l'agost del 2023 es va poder afirmar que s'havia extingit del nostre territori. És a dir, no se la veia les trampes que se li posaven, no se la sentia cantar, que això, doncs amb la sort, no? Una formiga no canta, però una granota doncs la pots arribar a sentir, ni se la trobava en les analítiques d'ADN que fan a les aigües i que permeten també detectar presència d'aquesta granota. Jo us he portat el seu cant, perquè puguem escoltar el cant de l'única granota que estem contents que s'hagi extingit a casa nostra.
Granota toro. Sí que sembla una vaca o un toro, això, eh? Sí, sí.
També tenia pensava, dic, d'aquí deu venir el nom.
Sí, igual també has dit que era grossa, no sé si és per les dimensions, però aquest soroll, sí, sí. Molt bé, doncs són agents secrets que aquests han acabat descoberts, enxampats. Sí. Moltes gràcies, Anna.
A tu, Manel.
La setmana que ve més.
Adéu.
I s'acaba el 14 de gener, 12 minuts, i s'acaba aquest dimarts de 14 de gener de 2025, que no es tornarà a repetir. Per tant, ho hem de fer bé fins a l'últim segon, que cada segon compta. Qui ens ha estat acompanyant avui aquí, qui ha estat avui el nostre oient misteriós des de les 10 i fins a la mitjanit, aquí a l'estudi de Catalunya Ràdio? Guillem Seva, llibreter, bona nit.
Bona nit.
Pregunta obligada per començar. Has après alguna cosa escoltant el Catalunya Nit avui?
He après moltes, moltes coses. Entre altres, te n'adones molt de la fragilitat humana amb aquesta notícia de la mina de Sud-àfrica, no? Sí. Aquest paper que tenen, que s'han de debatre entre morir a dins o per por a no sortir, per no ser detinguts, no? I
realment és impactant, sí. O sigui, gent atrapada a un túnel des de fa setmanes i setmanes, morint de gana alguns, sense menjar, perillós, i no sortir perquè pensa, si surto em demanen els papers i potser m'expulsen o el que sigui. Increïble, sí, com és la vida. I això podria ser un argument, per exemple, d'una molt bona novel·la.
Completament.
Deia llibreter, però tu eres, en realitat, infermer.
Sí, estic ara en excedència, sí, infermer de professió. Sí.
O sigui, tu ets infermer de professió i et demanes una excedència per què?
Per treballar a la llibreria Ona, a Pau Claris. Jo hi anava molt a comprar i anava molt a les presentacions i tenia molt bona sintonia amb la Iolanda Bataller, amb l'actual directora, i de cop i volta em va fer la proposta d'incorporar-me a l'equip, i per mi és el somni de la meva vida, ha sigut sempre ser llibreter.
Ah, sí?
Sí. I quan m'ho va proposar no vaig dubtar ni 5 minuts, em vaig incorporar i vaig demanar aquesta excedència a la feina i ara estic complint el somni de la meva vida.
Ostres, que bé, has fet realitat el somni de la teva vida. Quan et va venir això de començar a pensar m'agradaria ser llibreter?
Jo crec que des de sempre, perquè a casa sempre s'ha llegit, els meus pares són tots dos professors i a casa sempre s'ha llegit tot, sense cap tipus de filtre, podíem llegir tot el que ens caigués a les mans, i sempre, no sé, és una cosa que sempre ho somiaves, i la màgia que tenen les llibreries, la proximitat amb la gent, el poder arribar a quantitat de llibres que no llegiries mai i que sempre t'agrada descobrir, no sé, és una meravella.
O sigui que el somni, perquè una cosa és el que tu idealitzes i després, un cop ho tens, a veure si allò compleix expectatives o no, el somni de moment no t'està defraudant, eh?
No, gens. Te n'adones, encara ho valores molt més el sector del llibre, veus tota la cadena que hi ha darrere de que un llibre pugui ser editat, no? Des de la persona que l'escriu fins que es pugui publicar, fins que es pugui arribar a presentar, i la voracitat de les novetats, no? Com es mengen unes a sobre d'altres.
O sigui que l'excedència l'allargaràs, de moment.
Sí. Jo espero ja no haver de tornar a exercir d'infermer i retirar-me envoltat de llibres.
Veus, això que dius tu de petit ja pensar ser llibreter, a mi sempre m'atreia molt la gent que treballava a videoclubs, allà envoltat de cintes de vídeo, o un cine, ni que fos allò agafant els bitllets, els tiquets de la gent, o el que sigui, però estar allà al costat de les sales de cine. Com és la teva feina? És a dir, quina mena de... Perquè una cosa és que t'agradi llegir, però no sé si pots llegir mentre treballes o què.
No, llegeixo molt abans de l'hora d'entrar a treballar i després, quan plego, llegeixo molt per plaer. Altres vegades també t'agrada llegir tot el que puguis per estar ben informat, sobretot per poder... Perquè quan la gent et vingui a demanar consell, doncs els hi puguis recomanar al màxim de novetats o de llibres de fons, que són els que més tenim, no? I això és el més bonic de la professió, no? Poder recomanar a la gent lectures.
I tens algú tan enganxat com tu? És a dir, tens alguns clients allò molt habituals que van venint sempre...
Sí, cada cop ho vas veient més. Hi ha gent que ve i que quan els has fet una recomanació que els ha agradat, doncs tornen perquè et diuen aquell llibre que em vas recomanar doncs em va agradar molt. I també gent que venen més desorientats però que venen a confiar. Just nosaltres a la nostra pàgina web, a onallibres.cat, tenim una secció que en diem les llibreteres recomanen, i llavors són les nostres recomanacions que les anem renovant i ens adonem que molta gent a través de la web fa el camí i descobreix aquestes recomanacions i te les venen a demanar.
I et donen el feedback? Sí. Guillem, l'has encertada, o?
Exacte. I també te n'adones bé. És molt acompanyar el lector en el camí que està en aquell moment, perquè a vegades et diuen, és que ara estic en un moment que vull llegir coses més de no-ficció o més de política, o no, o una novel·la o alguna cosa que em faci riure, saps? Llavors, bueno, és escoltar-los molt i acompanyar-los.
Què estàs recomanant ara?
Ara estic recomanant molt Tan poca vida, que és un llibre que va sortir fa 10 anys en castellà i que ara, gràcies a Déu, ens han escoltat l'editorial l'Amsterdam i és una traducció meravellosa de Alexandre Gombau i és una novel·la meravellosa que retrata tota la història de quatre amics en el Nova York d'una època i com s'acompanyen. És un llibre molt dur, però a la vegada és molt bonic.
La gent que ve a la llibreria et recomana coses a tu? O no
s'atreveixen? Sí. No, perquè t'escolten o amb el que tu has llegit o et fan descobrir. Jo ja fa molt de temps que les meves lectures les trio en funció molt de qui tradueix.
Això està molt bé.
Perquè cada cop els traductors tenen més notorietat i s'ha aconseguit que es posin a la portada del seu nom. I, per tant, s'ha de reivindicar molt la feina dels traductors. Se'ls han de millorar molt les condicions de feina, perquè tenen unes condicions horroroses. I perquè et permet fer un gran viatge a través del traductor, perquè et permet arribar a lectures molt diferents a les que tu segurament potser no hi arribaries, i el to de la traducció té com una melodia pròpia que et fa ja que t'agradi aquest llibre.
Agradant-te tant llegir i estant envoltat de llibres tot el dia, no tens moltes tentacions de fer una escapadeta allò, mira, m'agafo aquest i m'amago aquí darrere una estona o què?
Home, venen ganes, perquè sobretot si us convidem a que vingueu a Ona.
I, és una llibreria espectacular, això
s'ha
de dir.
I cada cop té més racons, sofàs, i ja tenim sofàs, butaques, de sofà per llegir, butaca per llegir, i veus que la gent és més que una llibreria, és una casa de cultura, perquè al final passa de tot, pots estar allà llegint i de cop i volta que hi hagi un club de lectura en marxa, o que hi hagi un concert, o algú que ve a tocar el piano cada dia, i no sé, és un regal cada dia.
Ara quan arribis a casa, llegiràs?
Ara quan... Sí, una estona, sí.
I quina estàs llegint ara?
Ara estic llegint el llibre que es diu Cos, de la Olga Tokarczuk. Sí. Aquesta que havia sigut Premi Nobel, sí. Editat per Rata, i m'està agradant molt, és molt, molt especial, és d'aquests que t'hi has de deixar anar i llavors es llegeix una miqueta cada dia.
Sí. Molt bé. Jo tinc una muntanyeta de llibres allà a la tauleta de nit que va pujant i a mi em posa molt nerviós veure que no tinc el temps per llegir-me'ls. Tu veig que ho portes bé, no?, això amb filosofia i anar fent.
Sí, perquè penso que al final és anar fent, i si jo ja fa molt temps que sóc de la filosofia, que si un llibre no t'agrada o no t'atrapa, deixa'l. Perquè no hi ha tantes lectures que ens poden acompanyar, que si l'estàs llegint, a veure, si l'has de llegir per obligació, per feina o pel que sigui, però si no t'està portant res, deixa'l. El millor no és el moment. Potser a mi m'ha passat amb llibres que no era el moment i me'ls he tornat a llegir al cap d'uns anys i llavors m'han agradat. I hi ha molts, molts llibres que ens poden acompanyar.
Molt bé, Guillem Seba, doncs tu ens has acompanyat avui, ens ha fet molta il·lusió, un gran lector i un gran oient també del Catalunya Nit. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Tot i que ens quedem aquí fins a la mitjanit, que encara hem de fer una última cosa. Aquesta setmana ha entrat a la llista del Catalunya Nit Nourished by Time. Aquesta cançó és Hell of a Ride. Quin viatge! Gràcies per acompanyar-nos avui en aquest viatge que és també fer el nostre informatiu, i si vols el venim a fer a casa teva, allà on treballes, al teu poble, a la teva ciutat, a la teva habitació, al teu menjador. El 13 de febrer és el Dia Mundial de la Ràdio i a la web de Catalunya Ràdio tens totes les instruccions perquè vinguem a fer el Catalunya Nit a casa teva. Demà ens tornaràs a trobar aquí a les 10 de la nit amb les notícies tan ben pensades com puguem. I com sempre, cedirem l'última paraula. Avui el micròfon és per a Ferran Piqué, dels Amics de les Arts. I això vol dir que per ells avui ha sigut un gran dia. Però per què?
Per nosaltres avui és un gran dia, perquè aquesta setmana hem publicat dues cançons noves. Es tracta de dues col·laboracions que revisiten dos clàssics nostres, una amb en Lluís Gavaldà i l'altra amb Sopa de Cabra. Aquestes cançons formen part d'un disc que estem preparant per celebrar el nostre 20è aniversari, dins el qual hi haurà 20 cançons dels Amics de les Arts repensades amb artistes que admirem i amb qui hem coincidit d'una manera o altra durant tota la nostra carrera. És un gran regal per nosaltres poder escoltar cançons molt estimades pels amics amb la veu d'artistes com la Judit Niederman, The Tallets, Sidoní, La Pegatina, l'Andrea Motis, i ara poder-hi afegir Sopa de Cabra i Lluís Gavaldà. És un gran dia i serà un gran any, el 2025, perquè pels amics celebrarem aquest 20è aniversari, 20 anys de trajectòria musical, 20 anys d'amistat i d'uns anys que ens han portat experiències que mai hauríem imaginat i que ens han fet molt i molt feliços.